Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'aquest divendres 16 de maig. Avui comencem el repàs a l'actualitat amb l'equip de govern. Valora positivament la liquidació del pressupost 2013. L'equip de govern municipal ha valorat recentment i de manera molt positiva els resultats de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar corresponent a l'exercici 2013, la qual reconeix ingressos per un import superior als 14 milions d'euros i unes despeses reconegudes que es van situar per sota dels 13 milions i mig. Això va suposar que l'estalvi brut correspon, és a dir, a la diferència entre els ingressos i les despeses corrents, ha estat aproximadament d'un milió i mig d'euros, principalment per la contenció de la despesa corrent i la gestió eficient dels ingressos. Pel que respecta a l'estalvi net, correspon a l'estalvi brut menys la despesa financera, és superior als 88.000 euros, import equivalent a l'1% dels ingressos de la corporació. L'endeutament de la corporació se situa al voltant dels 19 milions d'euros, el que suposa un rati d'endeutament del 166%. Dins d'aquest endeutament es troben els préstecs realitzats per atendre el pagament a proveïdors. Andreu Martí és l'alcalde de l'Ametlla de Mar.
La liquidació demostra que aquesta corporació ja està tendint a millorar la situació econòmica, per tant, ajustant cada vegada més la despesa i gestionant també de manera més eficient els ingressos, i per tant això comporta que les principals magnituds que coneixem, que són l'endeutament, la tresoreria i sobretot l'estalvi, doncs cada vegada es veguin més millorades. En definitiva, gaudim d'una millor salut.
Aquesta liquidació també ha deixat palès que el romanent de tresoreria per a despeses generals ascendeix a una quantitat superior als 1,6 milions d'euros. I la plana territorial avui continua estant marcada per la crisi sísmica. El clam contra indústria per haver amagat informació sobre el castor. La preocupació inicial pels terratrèmols ha derivat ara en indignació a les Terres de l'Ebre cap al Ministeri d'Indústria per la seva gestió de la crisi sísmica provocada pel magatzem de gas castor. Els informes elaborats per l'Institut Geogràfic Nacional i l'Institut Geològic i Miner d'Espanya sobre la relació entre la injecció de gas al magatzem submarí i la cadena de més de 500 sismes de la passada tardor estaven des de fa temps sobre la taula del Ministeri i, tot i que havien estat sol·licitats explícitament pels ajuntaments i també per la Generalitat, Indústria no els hi va facilitar. Finalment, però, han aparegut igualment a la llum pública per corroborar el que ja es donava per fet, la relació directa entre l'activitat a la planta i la crisi sísmica. Ahir aquesta indignació es va fer ben palesa a banda i banda del riu Sénia, primer a Benicarló i després a Tortosa, a la seu de la delegació del govern a l'Ebre. Aquí el conseller d'Interior, Ramon Espadaler, va acusar l'Estat d'ocultar informació i actuar de forma deslleial amb les institucions locals i també amb la Generalitat. Segons va relatar, el dia 6 de març va enviar una carta al ministre José Manuel Soria demanant explícitament els informes, que no va tenir resposta, tot i que, almenys en el cas de l'Institut Geològic Nacional, estava sobre la taula del ministre des del passat 17 de desembre. Espadaler va remarcar la represa del Front Comú d'Ajuntaments i Administració Catalana davant del Ministeri per tal de reclamar tota la informació disponible. Davant la possibilitat que la Fiscalia de Castelló es querelli per possibles delictes ambientals en la tramitació posada en marxa del castor, el conseller ha avançat que, si es confirma, la Generalitat estudiarà seriosament personar-se en la causa. En la reunió d'ahir a Tortosa hi van ser els alcaldes d'Alcanar, la Ràpita, Ulldecona, Sant Jaume d'Enveja i Deltebre, i regidors d'Amposta i Tortosa. Parlem d'energia nuclear en aquest cas perquè comença la vaga a les nuclears amb crítica als serveis mínims per abusius. Els sindicats que representen els treballadors de les centrals nuclears d'Ascó i Vandellòs han iniciat avui a la mitjanit la vaga anunciada fa uns dies en protesta pel trencament de les negociacions del nou conveni col·lectiu, després que el conveni fins ara en vigor va vencer el 31 de desembre. La convocatòria de vaga es divideix en 5 blocs de 4 jornades cadascuna del 16 al 19 de maig, del 23 al 26 de maig, del 30 de maig al 2 de juny i també del 6 al 9 de juny i finalment del 13 al 16 de juny. La mobilització pretén forçar la direcció del grup Enel Endesa, propietari majoritari de l'associació nuclear Ascó Vandellòs 2, a tornar a la taula de negociació. Tot i això, dins de l'àmbit nuclear també destacar, el Ministeri d'Indústria va publicar ahir el decret de serveis mínims de la vaga convocada a les nuclears catalanes. El decret estableix que les centrals han de mantenir la plena disponibilitat i l'operativitat. Pel que fa a Ascó 1, en situació de recàrrega de combustible, s'estableix que no es pot alterar el seu calendari d'activitats i cal finalitzar el període de recàrrega en la data prevista. I a continuació, en el nostre recorregut informatiu, anem cap a Tortosa perquè s'avança la restauració de la coberta de la capella de la Cinta. Després de 3 mesos de l'inici de les obres, continuen a bon ritme els treballs de restauració de la coberta i la llanterna de la Reial Capella de la Cinta a la Catedral de Tortosa. La iniciativa de la Reial Arxicofraria de la Cinta se sufraga amb la campanya popular encetada fa uns mesos que continua oberta i que porta per el lema «Jo també restauro la capella de la Cinta». La col·locació de les espectaculars bastides, des de les quals es treballa en alguns punts a 25 metres de caiguda lliure, permetren inicialment una inspecció a fons de l'element arquitectònic. S'ha desballestat l'estat real del trencadís i el panell, un element que estava recolzat sobre una peça aparentment esfèrica i d'un color marró. I a continuació, els temps de la informació esportiva.
El primer equip de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar té aquest cap de setmana una jornada atípica, donat que el partit es juga aquesta nit a partir de les 9. Els caleros havien de jugar el seu enfrontament davant de l'Alcanar B, a territori canareu, el diumenge a la tarda. La festivitat local va fer que es traslladés el partit al dissabte i, posteriorment, la disputa de l'últim partit de Lliga i decisiu a la primera divisió entre el Barça i l'Atlètic de Madrid ha fet que, finalment, els dos equips es posessin d'acord per disputar el partit aquesta nit de divendres a partir de les 9. Els caleros viatgen a Alcanar amb la intenció de donar ja per sentenciada la seva posició a la classificació i, per tant, per sentenciada la seva permanència a la tercera categoria territorial. I ho farà davant d'un Alcanar que està en hores complicades, donat que els canareus són quarts per la cua, estan en posició de descens compensat i pràcticament una posició que els aboca al descens de no aconseguir en aquests 3 partits que queden sortir d'aquest punt de la classificació. Això els farà perillosos, aniran a per totes, segons Narcís Labori, entrenador de l'equip calero.
Ells estan en una posició, nosaltres ja sabem el que és, perquè també hem estat, el que passa que ara, pues, bueno, que entre les jornades i això, pues, i afecta més, i el nerviosisme, pues, i la tensió que hi ha, pues, és diferent, no? Però, bueno, aquí ja ens ho vam ficar molt difícil. Anàvem perdent, crec que si no recordo malament, penso que perdíem 0-1 i al final un guanyador 1, però bueno, és un equip jove que hi va i no? és lo que toca, no? Tothom lluita pel seu i jo crec que ens ho ficaran bastant difícil per a poder sumar allí, però no, nosaltres ho intentarem i ojalà poguéssim sumar els 3 punts i respiraríem encara una miqueta més tranquils. Al seu filial potser li falta una mica de qualitat en joc, però bueno... han fet una bona recuperació perquè anaven molt atrás també i anaven sumant punts. Que vol dir, la classificació és aquesta, però no és un equip que et vaiga molts punts atrás perquè bueno, ja es veu, tothom està allí ja, en 7 o 8 punts estem tots i bueno, pues, ja vam veure el joc que feien aquí i allà suposo que ho faran igual, però bueno, no tenen cap jugador destacable, però pues, bueno, juguen com a bloc, ho fan prou bé, i allà suposo que ells també intentaran, com que mos coneixen, pues, intentaran ficar moltes coses difícils i que es quedin els punts ells, però bueno, jo crec que serà un partit bastant equilibrat perquè, clar, veure que en aquesta posició i ells que juguen a casa jo crec que aniran a totes i mos ho ficaran bastant, bastant difícil.
Així doncs, el partit, recordem, aquest divendres per la nit a partir de les 9, decisiu per als caleros i també decisiu per als canareus. La resta de la jornada és la següent: Remolins Vitembé, Horta de Sant Joan, Sant Jaume d'Enveja, Pinell, Flix, Olímpic, Mora d'Ebre, Corbera d'Ebre, Ulldecona, Aldeana, Batea, Deltebre, Camarles, Vilalba, La Sénia i Santa Bàrbara, Mora, la Nova Atlètic. Alguns enfrontaments directes podrien afavorir les aspiracions dels caleros en una jornada en què Narcís Labòria no podrà comptar amb l'Abram, però que recupera el lesionat Miquel. I ara és moment de parlar de futbol base, amb pràcticament totes les temporades oficials closes, salvant el juvenil i el cadet. És moment de continuar la temporada amb partits amistosos. Amb tot, comencem pels partits dels equips de futbol base federats, que estan en competició, concretament els dos juvenils. El juvenil A de l'Ametlla de Mar, encara disputant la Copa Primavera de Futbol, juga al camp del Jesús i Maria aquest dissabte a les 8 de la tarda. Els caleros són tercers amb 7 punts, el Jesús i Maria és el primer amb 10. Per tant, podrien posar-se en una posició immillorable d'aconseguir una victòria, que encara que difícil, és possible. Pel que fa al juvenil B de l'Ametlla de Mar, juga el diumenge a les 10:30 del matí al camp de l'Olímpic Mora d'Ebre. Els caleros són segons amb 9 punts, l'Olímpic Mora d'Ebre és tercer amb 6. I el cadet, l'últim equip que ens queda en competició oficial, disputant la fase d'ascens a categoria preferent, els caleros juguen al camp del Roquetenc aquest dissabte a les 11 del matí. És a priori un desplaçament fàcil, donat que el Roquetenc és el cuer d'aquesta fase d'ascens amb 0 punts. Els caleros, amb 8, són quarts i necessiten els 3 punts per mantenir les opcions de pujar. L'infantil ha finalitzat la temporada i no juga, i sí que juguen amistosos els dos alevins. L'Alevià juga al camp del Camarles a les 11:30 del matí. L'Alevi B juga aquí a casa a les 11 del matí davant del Camarles. I en categories no federades, el Benjamí Dorades també té partit amistós, juga aquest dissabte a les 10:30 aquí a casa davant del Camarles. El mateix que els Saitonillos, que juguen aquest dissabte a les 11:30 també aquí davant del Camarles. Per tant, molts enfrontaments del futbol base del Camarles i l'Ametlla de Mar, concretament 4. Hi ha un partit més que es disputa a càrrec del Prebenjamí Xipirons aquest dissabte a les 11 al Perelló, a la pista poliesportiva. Els joves futbolistes caleros tenen aquest compromís amistós. Perelló, La Cala. I el futbol sala pren protagonisme aquest cap de setmana, donat que aquest dissabte es disputaran les finals, després d'haver-se disputat les dues semifinals. La última, la de tornada, el passat dimecres, amb els resultats de Tomaset 3, Punt de Trobada 3, i Coafer 2, Ancla 5. Al final, la final la disputaran el Punt de Trobada i Coafer, que per un gol de diferència va aconseguir passar a la final. Així, la jornada començarà a les 3:30 de la tarda en el partit de consolació pel tercer i quart lloc que disputaran Tomaset i Ancla, i a les 4:30 de la tarda es disputarà la gran final entre Punt de Trobada i Coafer. I abans d'acabar la informació esportiva, recordem que 7 nedadors caleros i l'equip de relleus aleví participaran aquest cap de setmana, concretament aquest dissabte, a les finals provincials que es disputen a la piscina municipal de l'Hospitalet de l'Infant. I Ortega ho farà a la prova de 25 metres esquena en la categoria Benjamí masculí. Laia Núñez ho farà a la prova de 25 metres esquena en la categoria de Benjamí femení. Maria Gómez ho farà en 50 metres esquena en la categoria Levi femení. Eleonor Castillo a la de 25 metres braça en la categoria pre-Benjamí femení. I Pau Balfego i Nabil García ho faran en la prova de 50 metres papellona en la categoria aleví masculí, mentre que Judit Beltrán participarà en la prova de 50 metres papellona i repetirà amb les de 50 metres lliures en la categoria d'aleví femení. També hi participarà l'equip de relleus 4x25 categoria Leví de la secció de natació de l'àrea municipal d'esports de l'Ametlla de Mar.
I després dels esports, és moment ara de repassar l'actualitat d'aquest divendres en forma de titulars. A l'Ametlla de Mar, l'equip de govern valora positivament la liquidació del pressupost del 2013. Estalvi brut d'1,5 milions d'euros, 88.000 euros d'estalvi net i 19 milions d'endeutament i un romanent de tresoreria d'1,6 milions d'euros. Són algunes de les xifres de la liquidació. La plana territorial la obrim avui parlant un dia més sobre la crisi sísmica. Clam contra indústria per haver amagat informació sobre el castor. Els alcaldes exigeixen el tancament del magatzem de gas sense cap cost per als ciutadans. Comença la vaga a les nuclears amb crítica als serveis mínims per abusius. El Ministeri d'Indústria aprova uns serveis mínims que garanteixin la potència de les dues plantes en marxa. També dèiem, doncs, que el Ministeri d'Indústria va publicar ahir el decret de serveis mínims de la vaga. Pel que fa a Escou, en situació de recàrrega de combustible s'estableix que no es pot alterar el seu calendari d'activitats i que cal finalitzar el període de recàrrega en la data prevista. Des de Tortosa, després de 3 mesos de l'inici de les obres, continuen a bon ritme els treballs de restauració de la coberta i la llanterna de la Real Capella de la Cinta. L'arquitecte i director de l'obra, Josep Lluís Ginovar, explica que com aquest element era cromàticament semblant a la pedra, amb aquesta que estava construïda la resta de la llanterna, tot feia pensar que seria una peça de suport realitzada amb pedra artificial, però no és així i ha aparegut la primera sorpresa. A nivell esportiu, partit decisiu davant de l'Alcanar B, que es juga aquesta nit en el primer equip. També hem parlat del futbol base. Pel que fa al futbol sala, cap de setmana de finals. Recordem, doncs, que el tercer i quart lloc jugaran el Tomaset contra l'Ancla a partir de les 3:30. I a la tarda, a les 4:30, tindrà lloc la final contra el Punt de Trobada i el Coafer. També en l'àmbit esportiu, us hem parlat de natació, d'aquest dissabte en concret, que tindran lloc les finals provincials a l'Hospitalet de l'Infant. I fins aquí l'actualitat informativa d'aquest divendres 16 de maig. Al control de so ens ha acompanyat Imma Brull i us ha parlat Olga Tomàs. Als esports, Francesc Callau. Moltes gràcies per la seva atenció i que passin un bon cap de setmana.